5 minuts més. Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'Ajuntament d'Olot haurà de reformular la licitació del servei de recollida d'escombraries a causa de la inflació. El consistori ha rebutjat les dues empreses que s'havien presentat al concurs perquè no complien el que es demanava. Ara redactarà un nou plec de clàusules amb una revisió de preus i caldrà tornar a convocar el concurs. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Quan s'ha començat un procediment de licitació i promotiu A o B, o en aquest cas aquest que acabo d'explicar, doncs fa que això es vagi retardant uns mesos més, l'empresa adjudicatària, la que tenim en aquest moment, té l'obligació de continuar prestant el servei fins que no resolgui el nou concurs. El que no seria admissible és que quan s'acaba el concurs nosaltres no haguéssim iniciat els tràmits per tornar a adjudicar aquest servei. Nosaltres els tràmits els hem iniciat ja fa molt i, per tant, no hi ha cap mena de problema des del punt de vista administratiu.
El contracte és el més important de l'Ajuntament i té un valor de 28 milions d'euros. Avui també hem de parlar d'ocupació, perquè l'oferta d'ocupació segueix a l'alça a la ciutat d'Olot. Més de la meitat de les 261 ofertes de feina gestionades des de Dinàmic han trobat un perfil que les ha pogut cobrir. Un fet que demostra l'alta ocupació a la comarca i que iniciatives com el Pla de Talent volen mantenir. Estanis Vaireda, regidor de Promoció Econòmica.
I ens arriben moltes ofertes i per aquestes problemàtiques que hem estat parlant, doncs no som capaços de donar tota la resposta que ens demanen les empreses, no? I hi ha determinats perfils que tot i que estem fent formació, tot i que hi ha treballadors doncs, que venen sovint a les mates i que intentem que es puguin recol·locar, doncs a vegades és complicat. Tenim ja alguns perfils que són complicats de que puguin trobar feina.
Perfils que provenen precisament de sectors de l'hostaleria o l'industrial, en els quals continuen tenint moltes dificultats per tal de cobrir places. De fet, un 41% de les ofertes han quedat sense cobrir. Se centren en aquests dos sectors, l'hostaleria i l'industrial, que estan greument afectats per la pandèmia i els agreujants que això ha provocat. Avui també us explicarem que hi ha un projecte xulo que es diu Mirades Compartides entre Joves i Grans. És el projecte de Mirades Compartides amb alumnes de l'Institut Greda i la Residència La Caritat i té com a objectiu la transmissió de coneixements entre les dues generacions.
Vam anar al museu i als magatzems i allà vam escollir 7 peces. 7 peces que eren, hi havia un de Miquel Blai, hi havia un braser, hi havia uns esclops, hi havia els banyistes de Francesc Vayreda, un Clapera Maià, un cartell de festes d'en Tavi Algaró i una peça de León Siquera. Van venir 60 alumnes al museu i d'aquestes 7 peces en van triant a 3. Van votar la que els hi va més remoure, la que els hi va agradar més.
Són paraules de la mediadora artística del projecte, la Marta Aumatell. De fet, és tot un treball aquest de juntar dues generacions tan diferents, la dels grans i la dels joves, que ha donat els seus fruits amb la realització de murals i la tria de l'escultura Nen jugant de León Siquera. El resultat de tots els treballs del projecte es podrà veure a la sala 15 del primer pis de l'hospici a partir del 10 de juny. I avui també parlarem de la Fundació Esclerosi Múltiple perquè obrirà un nou espai d'atenció integral a les persones que pateixen aquesta malaltia a Sala del Gironès. El centre, que s'ubica al carrer Pau Casals, permetrà ampliar els serveis que s'ofereix aquest col·lectiu a les comarques gironines, donant-los assessorament en diversos àmbits.
El que passava és que en el moment que s'acabava el procés neurorehabilitador, aquestes persones quedaven fora de qualsevol contacte amb professionals relacionats amb la seva malaltia. Llavors, és fonamental que sempre tinguin una persona que sigui el seu gestor de cas, que al llarg de com va evolucionant la malaltia, perquè al final canvia molt al llarg del temps, els vagi assessorant en cada moment què és el que necessiten. O sigui, per exemple, dubtes a nivell laboral, no? Puc continuar la feina? No? Com ho haig d'explicar? Si haig de buscar una altra feina, on em puc formar? Quins centres especials de treball existeixen al territori per poder treballar? O dubtes legals, o dubtes d'accessibilitat, d'adaptació de la llar.
És la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple a les comarques de Girona, la Rosa Masriera. I avui també parlarem de la plataforma Stop Jocs Olímpics perquè ha lamentat que des del Comitè Olímpic Espanyol s'entestin en mantenir el projecte de Jocs Olímpics d'hivern del 2030, malgrat reconèixer que ara per ara no hi ha un acord polític al respecte.
Exigim al president de la Generalitat que deixi d'invertir esforços en una candidatura que neix fracassada, que el Comitè Olímpic Internacional no la triarà mai i que no respon a les necessitats de la gent del Pirineu. Avui el president del COE ha dit que d'aquesta candidatura depèn la vida de molta gent, i tant que depèn la vida de molta gent. Hi ha una sèrie de càrrecs públics, una sèrie de persones que des del 2010 estan visquent una menjadora pública, que són els Jocs Olímpics d'hivern, i que els hi va molt bé per emplenar-se les seves butxaques. Però això no va bé per la gent del Pirineu, no va bé pel conjunt del país.
Són paraules d'en Bernat Lavaquiol, és un dels portaveus de l'entitat contrària a la celebració d'aquests Jocs Olímpics. I avui en Cultura... Un nom propi, el d'en Joan Assín, que deixa la direcció del Cantabile Cor de Cambra després de 25 anys portant la batuta, i ho farà amb un concert inusual, però molt especial. Un recital amb cançons pop que comptarà amb escenografia i projeccions i que es farà al Teatre Principal d'Olot aquest diumenge al vespre. A partir d'ara, en Joan Assín no deixarà del tot la música, ja ho ha dit, però podrà dedicar més temps a altres aspectes, com per exemple la família.
Aquest any ja vaig fer el cop de cap i convé un canvi, convé doncs, a nivell personal doncs, poder seguir amb la vida familiar, que és bastant intensa i ocupa molt de temps, i la coral m'ha portat 25 anys ja sota la meva direcció, i hem fet moltíssimes coses, i bueno, jo crec que també és bo que hi hagi un canvi, bé, donar una miqueta per les circumstàncies, que, bueno, que a nivell doncs, de feina, a nivell particular, doncs, bueno, clar, doncs, em porta molt la família i tot plegat.
El Cantabile Songs, que és el nom de l'espectacle, es podrà veure aquest diumenge 7:45 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Encara queden entrades poques, però en queden a través del web d'Olot Cultura. I avui en esports, protagonista la Unió Esportiva Olot. La Unió Esportiva Olot, que celebra l'ascens a casa després del llarg viatge a Madrid i el posterior descans, aquest dimecres l'afició olotina ha pogut retre homenatge als seus. Tota la plantilla, Mànix Mandiola al capdavant, el president del club Joan Agustí i l'alcalde de la ciutat Pep Berg, entre altres, han mostrat agraïments cap al llarg camí de l'ascens a Segona Federació. Fins i tot, el president olotí ha ofert davant de l'afició la renovació del tècnic basc.
Yo pienso que en Olot has podido hacer cosas que yo pienso que no las han hecho ni en el Atleti, porque hubieran salido en prensa. En el Conagolot has cantado el Eusko Gudari en el centro de Madrid y has acabado con un Gora Euskadi Azkatutan. Yo pienso que esto no lo hace ni en el Atleti, porque hubiera salido en prensa y nos hubiéramos enterado. Por lo tanto, estás invitado a seguir con nosotros y a poner el equipo arriba.
Ara faltarà veure què diu Mànix Mandiola.
Perquè la confiança és bàsica, perquè el rigor és imprescindible, confiï la seva declaració de renda a Vinyes Graboleda. Compti amb nosaltres, màxima professionalitat i confidencialitat absoluta. Perquè la tranquil·litat no té preu, deixi les seves obligacions fiscals i tributàries en bones mans. JIC Assessors Fiscals, Vinyes Graboleda. Som especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. 30 anys al vostre servei. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972 26 96 02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Confiança, rigor i professionalitat.
És hora del trànsit. Policia local d'Olot, bon dia.
Bon dia. Des de la Policia Municipal d'Olot, informar que per avui els carrers tallats seran entre el Mas Les Mates, en creuament amb el carrer Compositor Pedrell, per construir una nau nova al carrer Alba Rosa 43. Fins al 3 de juliol es talla el carrer Castanyer per la canalització de l'aigua i la reserva d'estacionament per facilitar el pas dels vehicles al carrer Fajol i al carrer Castanyer, que han canviat el sentit de circulació. També hi ha obres de les 8 del matí a les 19 hores per ampliar la vorera del pont del Samanov. Hi ha les següents reserves d'estacionament. Durant tot el dia, a l'Avinguda Reis Catòlics 33, per la construcció d'un nou edifici. Fins al 5 de juny, a l'Avinguda Morrot, a l'esplanada del costat de l'escola, per obres. Fins al 31 de novembre, prohibit d'estacionar al carrer Alcalde Lluís Casademont número 13 per poder entrar i sortir camions per unes obres. De les 8 a les 9 del matí, al carrer Valls Nous número 5, treballs en camió pluma. De les 7 a les 12 del migdia, a la carretera Ridaura per cimentar el pàrquing de Sigma. De les 8 a les 7 de la tarda, al carrer Leonci Quera número 52 per obres. De les 8 del matí a les 7 de la tarda, a la carretera de les Feixes, Cruïlla, amb carrer Sant Bernat, treballs amb un camió ploma. de les 7 del matí a les 6 de la tarda al carrer Mulleres, edifici Batlló, ocupen un tros de vorera per canviar una façana, un vidre de la façana. De les 8 a les 9 del matí al carrer Mirador número 17 per una mudança. De les 7 del matí a les 7 de la tarda al carrer Proa per una mudança. De 8:45 del matí a 8:45 de la tarda al carrer Barretina número 15 per col·locar plaques solars. I també segueixen la reserva d'estacionament, prohibit estacionar al carrer Pou del Glaç i Can Diagustí per la reparació de les voreres. Res més des de la Policia Municipal d'Olot, que tingueu un molt bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I aquest matí ens llevem amb núvols prims. Avui el dia sembla que tendeix cap a l'estabilitat i, a més, amb ganes de recuperar temperatures. Neus, parlant de valors, com els tenim ara mateix? Com ens llevem?
Ens llevem amb temperatures una miqueta més baixes. El que passa és que la mínima que surt el sol pugen de seguida. Per tant, són aquells dies que les temperatures comencen potser una mica més fresquetes, però de seguida recuperen. Hem començat el dia amb 9 graus a Olot i a la Vall d'en Bas, 8 a Santa Pau, a Sant Feliu de Pallerols, a Vic i a Ripoll, 10 a Mieres i a Castellfollit de la Roca, 13 a Anglès, 14 a Girona, 15 a Banyoles, 17 a Figueres, 5 a Das i 3 a Vall de Núria.
Previsió del temps, Dani.
Acaba, doncs, el període de tempestes. Sembla que ja s'atura. Per tant, dijous, divendres i el cap de setmana faria més sol. Alguna boira al matí, especialment dijous i divendres. I destaquem que anirà pujant la temperatura, màximes de 25, de 27 graus. No arribarem ni als 30, res a veure amb aquell calor, aquella calor realment històrica que hem tingut el cap de setmana.
Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
L'Ajuntament d'Olot haurà de reformular la licitació del servei de recollida d'escombraries a causa de la inflació. L'Ajuntament ha rebutjat les dues empreses que s'havien presentat al concurs perquè no complien el que es demanava. Ara es redactarà un nou plec de clàusules amb una revisió de preus i caldrà tornar a convocar el concurs. El contracte és el més important de l'Ajuntament i té un valor de 28 milions d'euros. Ens ho explica en Roger Isern.
El passat desembre, l'Ajuntament d'Olot va llançar la licitació per al servei de recollida d'escombraries i neteja viària. La concessió vigent s'acabava el 31 de desembre i calia renovar el contracte. Per això es va iniciar un concurs públic perquè s'hi presentessin les empreses que volguessin. Ara, però, el consistori ha declarat desert el concurs, tot i presentar-se dues empreses. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, diu que les empreses no complien amb el que es demanava.
Vam ser molt exigents amb els que concursaven, de que si no obtenien uns punts, un nombre determinat de punts, doncs no volíem donar aquesta concessió. S'han presentat dues empreses, en aquest moment ens ha semblat que cap de les dues ofertes compleix amb tot allò que nosaltres esperem de la propera concessió, que repeteixo, serà per 10 anys i per tant és un plec important, i el que hem fet és dir-los a aquestes empreses que preferim deixar-ho desert i per tant tornarem a treure el concurs introduint millores.
El nou contracte que va llançar al desembre, l'Ajuntament es demanava que les empreses milloressin la higiene dels contenidors, que s'instal·lessin contenidors de cartró a totes les àrees i que s'augmentés la freqüència de pas en la neteja dels carrers. Això ha xocat amb la inflació actual i Berga admet que un dels punts del contracte que caldrà revisar són els preus.
Ens ha aparegut un esdeveniment com és aquesta guerra que en aquest moment hi ha entre Rússia i Ucraïna, que ens està movent el preu de les matèries primeres, ens està movent el preu de l'energia, ens està movent preus que potser eren els adequats doncs, fa uns mesos i que en aquests moments doncs, caldrà revisar. Les empreses, precisament per tota aquesta incertesa, no s'acaben comprometent amb tot allò que nosaltres esperàvem del concurs, perquè veuen que assegurar que faran aquella feina per aquests diners en un moment d'incertesa com aquest, amb els increments de costos energètics que hi ha, de combustibles, tot aquest tipus de coses, doncs tampoc s'acaben d'atrevir, i en bé, cap de les dues parts doncs no ho ha vist bé i preferim deixar-ho de zero, tornar-ho a revisar tot i tornarem a treure el concurs d'aquí a molt poc.
Tot i que la concessió antiga va caducar al desembre, hi ha una pròrroga que està activada i, a més, el fet que hi hagi una licitació en marxa fa que l'empresa adjudicatària hagi de seguir garantint el servei.
Quan s'ha començat un procediment de licitació i promotiu A o B, o en aquest cas aquest que acabo d'explicar, doncs fa que això es vagi retardant uns mesos més, l'empresa adjudicatària, la que tenim en aquest moment, té l'obligació de continuar prestant el servei fins que no resolgui el nou concurs. El que no seria admissible és que quan s'acaba el concurs nosaltres no haguéssim iniciat els tràmits per tornar a adjudicar aquest servei. Nosaltres els tràmits els hem iniciat ja fa molt i, per tant, no hi ha cap mena de problema des del punt de vista administratiu.
L'Ajuntament preveu revisar durant les pròximes setmanes el nou contracte i presentar-lo millorat d'aquí un parell de mesos. Llavors es tornarà a obrir el concurs públic perquè les empreses que vulguin puguin presentar-se. El contracte de recollida d'escombraries i neteja viària d'Olot és per a 8 anys, amb dos de prorrogables, i té un valor de 28 milions d'euros. És el contracte més valuós que l'Ajuntament posa en joc.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Avui també és notícia l'ocupació a la Garrotxa. I més concretament a la ciutat d'Olot, perquè continua a l'alça. Més de la meitat de les 261 ofertes de feina gestionades des de Dinàmic han trobat un perfil que les ha pogut cobrir. Un fet que demostra l'alta ocupació a la comarca i que iniciatives com el Pla de Talent ara volen mantenir i potenciar. Per altra banda, un 41% de les ofertes han quedat sense cobrir, que se centren en sectors com ara l'hostaleria o l'industrial, greument afectats per la pandèmia i les conseqüències que això els ha suposat.
Múltiples factors poden dur una persona a tenir interès, disponibilitat o capacitat per cobrir un lloc de treball. La comarca de la Garrotxa és un territori que pot presumir de bones dades d'ocupació i que vol seguir mantenint. Fa uns dies coneixíem l'inici del Pla de Talent, un projecte que vol buscar i potenciar el talent dins el sector empresarial. Un camí que pot arribar a millorar els números d'ocupació de la comarca, i és que de les 261 ofertes publicades al web de l'àrea d'ocupació, el 59% s'han cobert. Una xifra que representa un total de 153 llocs de feina que han trobat el perfil que busquen. El regidor de Promoció Econòmica d'Olot és Estanis Baireda.
I ens arriben moltes ofertes i per aquestes problemàtiques que hem estat parlant doncs no som capaços de donar tota la resposta que ens demanen les empreses, no? I hi ha determinats perfils que tot i que estem fent formació, tot i que hi ha treballadors doncs, que venen sovint a les mates i que intentem que es puguin recol·locar, doncs a vegades és complicat. Tenim ja alguns perfils que són complicats de que puguin trobar feina.
Per altra banda, el 41% de les ofertes no han estat cobertes, en gran part a causa de la pandèmia, que ha provocat una fuga de treballadors cap a altres sectors. Persones que han marxat en busca de millors condicions econòmiques o per millorar la seva estabilitat emocional i laboral després de la crisi sanitària que ha afectat també en aquest aspecte. Vairé de fer un balanç de la situació.
Sí que és veritat que en determinats sectors, no, i això en Gerard també a vegades ho explica, el fet de la crisi ha suposat que algunes persones que treballaven en sectors que han passat la crisi han canviat de sector. I això sí que és una experiència doncs, que el sector de l'hostaleria, per exemple, ha viscut. No? Persones que treballaven a l'hostaleria doncs, que s'han anat al sector industrial i ara doncs, han conegut unes condicions del sector industrial que segurament els hi agrada més, des del moment, per exemple, que no han de treballar dissabtes i diumenges, no? I ara doncs, tenim un sector com el sector de l'hostaleria que els és difícil aconseguir que aquests perfils tornin a treballar.
Entrada ja a la fase de recuperació, Olot i la resta de la comarca esperen millorar els números d'ocupació i tornar a una estabilitat prepandèmica. L'objectiu a dia d'avui és cobrir aquells llocs vacants de diversos sectors de manera força immediata.
Obrim ara la pàgina social perquè es crea un punt de trobada entre joves i grans. És el projecte titulat Mirades Compartides amb alumnes de l'Institut Greda i la residència La Caritat i té com a objectiu la transmissió de coneixements entre les dues generacions. Tot un treball que ja ha donat els seus fruits amb la realització de murals i la tria de l'escultura Nen jugant de León Siquera. El resultat de tots els treballs del projecte es podrà veure a la sala 15 del primer pis de l'hospici a partir, Roger, del dia 10 de juny.
A vegades les generacions, per molt lluny que estiguin pel que fa a hàbits, formes d'entendre la vida o gestionar les emocions, tenen elements en comú. I això és el que s'ha volgut treballar des dels Museus d'Olot amb el projecte Mirades Compartides. Els alumnes de primer d'ESO de l'Institut Greda van escollir 3 escultures entre les 7 propostes diferents perquè llavors, amb la col·laboració dels residents de la residència La Caritat, escollissin la definitiva. La que més va agradar va ser Els nens jugant, de León Siquera, una escultura que representa el tradicional joc del cavall, on un nen ajup l'esquena i l'altre, recolzant les mans sobre l'esquena de l'amic, salta per sobre seu. La mediadora artística del projecte és Marta Almatell.
Vam anar al museu i als magatzems i allà vam escollir 7 peces. 7 peces que eren, hi havia un de Miquel Blai, hi havia un braser, hi havia uns esclops, hi havia els banyistes de Francesc Vayreda, un clapera maià, un cartell de festes d'en Tavi Algaró i una peça de León Siquera. Van venir 60 alumnes al museu i d'aquestes 7 peces en van triant a 3. Van votar la que els hi va més remoure, la que els hi va agradar més.
Tot aquest projecte sorgeix del Museu Entra a Casa, també impulsat pels Museus d'Olot i amb un objectiu intergeneracional. Tant alumnes com residents han pogut compartir experiències a través també de l'art, amb la realització de murals, jugant amb les formes i els colors. La directora dels Museus d'Olot és Montse Mallol.
Podem engegar aquest projecte de compartir mirades entre la gent gran, vosaltres, i els joves. I aquí tenim dos joves que ens acompanyen. Jo voldria agrair, sobretot, aquest projecte ha estat possible gràcies al treball enorme i la il·lusió i l'energia i l'empenta de tot l'equip de La Caritat, que aquí us vull realment agrair la il·lusió, les ganes que hi heu posat. Quan vam acabar el projecte del Museu Entra Casa, elles, tot l'equip, ens van dir: hem de continuar.
El resultat final de Mirades Compartides es podrà veure a partir del 10 de juny a la sala 15 del primer pis de l'Hospici d'Olot.
Una iniciativa, sens dubte, molt xula. Bé, la Fundació Esclerosi Múltiple obrirà un nou espai d'atenció integral a les persones que pateixen aquesta malaltia a Salt, al Gironès. El centre, que s'ubicarà al carrer Pau Casals, permetrà ampliar els serveis que s'ofereix a aquest col·lectiu a les comarques gironines, donant-los assessorament neus en diversos àmbits.
Entre ells el laboral, però també sobre l'accessibilitat, l'adaptació de la llar o dubtes legals. La directora de la Fundació és Rosa Marriera.
El que passava és que en el moment que s'acabava el procés neurorehabilitador, aquestes persones quedaven fora de qualsevol contacte amb professionals relacionats amb la seva malaltia. Llavors, és fonamental que sempre tinguin una persona que sigui el seu gestor de cas, que al llarg de com va evolucionant la malaltia, perquè al final canvia molt al llarg del temps, els vagi assessorant en cada moment què és el que necessiten. O sigui, per exemple, dubtes a nivell laboral, no? Puc continuar la feina? No? Com ho haig d'explicar? Si haig de buscar una altra feina, on em puc formar? Quins centres especials de treball existeixen al territori per poder treballar? O dubtes legals, o dubtes d'accessibilitat, d'adaptació de la llar.
Els treballs per adaptar el local costaran uns 100.000 euros.
I avui també és notícia a la plataforma Stop Jocs Olímpics. Obrim l'apartat dedicat a comarques gironines perquè la plataforma Stop Jocs Olímpics ha lamentat que des del Comitè Olímpic Espanyol s'entestin en mantenir el projecte dels Jocs d'hivern del 2030, malgrat reconèixer que ara per ara no hi ha acord polític per tirar-lo endavant. Un dels seus portaveus, en Bernat Lavaquiol, ha assegurat que amb tot plegat es constata que la candidatura fa aigües per tot arreu i llança aquest missatge al president de la Generalitat.
Exigim al president de la Generalitat que deixi d'invertir esforços en una candidatura que neix fracassada, que el Comitè Olímpic Internacional no la triarà mai i que no respon a les necessitats de la gent del Pirineu. Avui el president del COE ha dit que d'aquesta candidatura depèn la vida de molta gent, i tant que depèn la vida de molta gent. Hi ha una sèrie de càrrecs públics, una sèrie de persones que des del 2010 estan visquent una menjadora pública, que són els Jocs Olímpics d'hivern, i que els hi va molt bé per emplenar-se les seves butxaques. Però això no va bé per la gent del Pirineu, no va bé pel conjunt del país.
D'altra banda, des de l'entitat han anunciat que estudien portar al síndic i a l'oficina antifrau un espot institucional sobre aquest projecte. I avui, pel que fa a la crònica judicial... Hem d'anar cap a l'Audiència de Girona perquè ha començat a jutjar el catedràtic de la UDG que s'enfronta a 10 anys de presó acusat de crear empreses i facturar més de 450.000 euros a la universitat per serveis inexistents.
La Fiscalia l'acusa de negociacions i activitats prohibides, malversació de diners públics, falsedat en document mercantil i un delicte de prevaricació. El judici ha començat amb la declaració del processat que ha negat les acusacions i ha assegurat que sempre va seguir els passos marcats pel procediment.
Se van comunicar sempre... Només que el procés, aquest procés que he explicat, és lent. Aleshores, una de les coses que succeïa és que en informàtica el que necessites, almenys la transferència informàtica, és anar a un ritme que el procés burocràtic de la universitat, en aquell moment, doncs per mort de per això, reglaments successius i lleis canviants, doncs no seguia. I d'alguna manera doncs el que feia era crear-les i després hi havia un procés de regularització i se produiria l'inscripció posterior. De fet, la llei recent, una de les lleis de les reformes, ja va estipular que això era possible, que era, vamos, de fet, una cosa que feia de facto es va fer llei.
El catedràtic, doncs, ha reconegut que algunes de les empreses no estaven regularitzades, però, com escoltàvem, sosté que és una situació habitual per culpa de la lentitud de la burocràcia.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Roses un home de 33 anys per una estafa en la compravenda de 17 cotxes valorats en 300.000 euros. L'arrestat es feia passar pel gerent d'una empresa de vehicles que suposadament els importava de Polònia.
El cas es remunta al 20 d'abril, quan el gerent d'una empresa de compra de vehicles de la població va denunciar l'estafa. Segons les dades facilitades, va rebre l'oferta per adquirir vehicles nous i de segona mà per part d'una altra empresa registrada també a Roses. Els compradors van fer les primeres verificacions de les documentacions fiscals i de les credencials personals del gerent en qüestió i van acordar comprar-los en dues operacions.
Els Mossos busquen un conductor que ha fugit a gran velocitat conduint temeràriament pel centre de Girona. Cap a les 5 de la tarda d'aquest dimecres estaven identificant dos homes prop de l'estació de tren de la ciutat. En aquell moment, un que estava fora del cotxe i l'altre era el conductor. Per causes que s'estan investigant, els sospitós han pres la fugida amb el cotxe i ha recorregut els carrers a Mirigre i Topericot, perseguit per patrulles de Mossos i de la policia local. El sospitós ha arribat a la zona de Vistalegre, on ha abandonat el cotxe i ha marxat corrents. Durant la fugida ha provocat danys, almenys a dos cotxes logotipats dels Mossos, i alguns vianants han hagut d'esquivar el vehicle per evitar ser atropellats. I atenció, perquè hi ha reaccions al voltant de l'acció reivindicativa que hi ha hagut, en concret, el tren de l'AVE, el boicot o l'atac que ha patit. Acció per la Independència ha reivindicat el sabotatge a les vies de l'AVE de diumenge entre Vilobí d'Onyar i Figueres, que va provocar nombrosos retards als trens de la línia entre Barcelona i Figueres.
La plataforma assegura en una piulada a Twitter que va ser una acció no violenta i coordinada per protestar contra Espanya, el govern català, els partits i entitats. No acatem la rendició, afirmen en una publicació on hi ha imatges de l'acció a les vies amb pancartes i banderes independentistes. Els CDRs han compartit la publicació a les xarxes socials.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillam és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillam gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillam estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillam.com.
Així és com sona l'adaptació del Take a Chance on Me del ZABA, passat pel sedàs del Cantabile Cor de Cambra, sota la direcció de Joana Cint. Joana Cint, que deixa la direcció del Cantabile després de 25 anys portant la batuta. I ho farà amb un concert inusual, però molt especial. Un recital amb cançons pop, que comptarà amb escenografia i projeccions, i que es farà al Teatre Principal d'Olot aquest diumenge al vespre. A partir d'ara, en Joana Cint no deixarà del tot la música, però podrà dedicar més temps a altres aspectes, com la família.
En Joana Cint va començar a estudiar música quan la mare superiora de la seva escola va recomanar als seus pares que l'apuntessin a classes particulars després de veure el seu talent a l'harmònium de l'església de Gelida, al poble on va créixer. A partir de llavors ha dedicat la seva vida a la música. Li hauria agradat dedicar-s'hi professionalment, però les circumstàncies de l'època ho impedien i sempre ha format una part molt important de la seva vida. Ha donat classes, ha dirigit corals i ha aconseguit que el Cantabile sigui una de les corals més reconegudes al país. Ha adaptat i interpretat en diversos escenaris obres de de gran format com el Rèquiem de Mozart i ara, per tancar aquests 25 anys al capdavant del Cantabile, fa una aposta especialment arriscada amb un concert de música pop amb cançons contemporànies, moltes d'elles basades en el cinema.
I aquest concert és un diferent de tot el que has de veure. És que no han fet mai això. A més, els cantaires no han cantat mai amb un micro a la mà. Mai. Sempre s'ha fet en format capella, en format tots junts, però clar, això és un concert espectacle, podríem qualificar. No és un concert en què tothom està quiet, hi ha moviment escènic, hi ha un atrezzo, hi ha una il·luminació, hi ha unes posicions, és un espectacle i clar, és un repte. Els cantaires no havien fet mai això que estem fent ara. Però clar, jo crec que és interessant poder arrestar reptes nous, no?
En Joan Assin assegura que si bé deixa la direcció de la coral no s'apartarà del tot de la música perquè diu és impossible fer-ho. Ara, però, toca dedicar-se a la família.
Aquest any ja vaig fer el cop de cap i convé un canvi, convé doncs, a nivell personal doncs, poder seguir amb la vida familiar que és bastant intensa i ocupa molt de temps i la coral m'ha portat 25 anys ja sota la meva direcció i han fet moltíssimes coses i bueno, jo crec que també és bo que hi hagi un canvi donat una miqueta per les circumstàncies que, bueno, que a nivell doncs, de feina a nivell particular doncs, bueno, clar, doncs, em porta molt la família i tot plegat.
En Joan és conscient de les dificultats amb les que es troben totes aquelles persones que volen dedicar-se al món de la música. Tot i així assegura que la música clàssica no morirà mai.
Perquè la música clàssica comporta doncs, una sèrie d'interaccions emocionals que formen part de l'essència humana i que mentre hi hagi sensibilitat, que espero que no es perdi malgrat doncs, el món que portem, doncs, no sé fins a quin punt doncs, anem gaire bé, però mentre hi hagi sensibilitat i mentre hi hagi persones, jo crec que la música clàssica seguirà igual que l'altra. El que passa és que la música clàssica té uns components que la fan més perdurable en el temps i la música lleugera, que mal dit lleugera, vull dir que hi ha de tot, que la música clàssica també,
Sí.
Coses que ara sentim són les que han perdurat, però en la seva època se'n feien 40.000 més de les que sentim ara. El que passa és que tampoc han durat. Per què? Perquè no eren suficient bones.
En Joan Assin va rebre les ales a la cultura el 2017 per la seva trajectòria dedicada a la música i a la cultura. L'espectacle del Cantabile, titulat Cantabile Songs, tindrà lloc aquest diumenge a 7:45 del vespre al Teatre Principal d'Olot. Queden poques entrades disponibles al web d'Olot Cultura.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.
Anem als esports. La Unió Esportiva Olot celebra l'ascens a casa després del llarg viatge a Madrid i el posterior descans. Aquest dimecres l'afició olotina s'ha deixat anar per poder retre homenatge als seus. Tota la plantilla amb Mànix Mandiola al capdavant, el president del club Joan Agustí, l'alcalde de la ciutat Pep Berga, entre altres, han mostrat agraïments cap al llarg camí d'ascens de la segona federació que ha fet la Unió Esportiva Olot. Fins i tot, el president olotí Joan Agustí va oferir davant de l'afició la renovació del tècnic basc Roger.
Una celebració d'una altra categoria. La Unió Esportiva Olot segueix amb els actes, amb gust d'eufòria i victòria, després d'aconseguir pujar a la desitjada segona federació, la quarta divisió del futbol espanyol. Aquest dimecres a la tarda, l'Ajuntament d'Olot ha organitzat un acte per homenatjar a tota la plantilla, cos tècnic i club en general per l'èxit aconseguit. El firalet es va tenyir de vermell per escoltar els parlaments dels protagonistes. Un d'ells va ser el del capità de l'equip, Albert Blázquez, que va donar les gràcies pel suport de tota la temporada.
Vinguem qualsevol dia a l'estadi a animar, seguint-nos per la tele, a la pantalla aquí a la Torín, per la ràdio, per les xarxes socials. Sense vosaltres això no hauria estat possible i de ben segur que gràcies a això doncs, nosaltres hem portat l'equip on nosaltres, vull dir tots nosaltres, no nosaltres, tots hem portat l'equip on es mereixia mínimament l'Olot, que és aquesta segona federació. I l'any que ve només queda disfrutar-la i unir-nos més que mai per fer un bon any.
L'acte va comptar amb la presència institucional del regidor d'Esports, Aniol Sallabona, i de l'alcalde de la ciutat, Pep Berga. Els dos van donar valor a l'objectiu aconseguit per part de la Unió Esportiva Olot i el que significa com a ciutat tenir un equip a altes categories del futbol nacional. Berga va explicar una conversa que va mantenir amb el president Joan Agustí abans del play-off.
Un dia li vaig demanar a en Joan, escolta, i què s'ha de fer? I em va explicar tot el recorregut necessari d'eliminatòries i de sortides i de partits a partit únic, amb camps neutrals on no teníem res a veure, realment una feina molt complexa. Us felicito, ho heu aconseguit i espero que per molts anys això s'ha dit aquí.
d'aquí doncs, us mantingueu en aquesta categoria o, com ens ha promès l'entrenador, doncs, fins i tot que la fem anar una mica més amunt, si és que això és possible.
I precisament el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, va protagonitzar un dels moments de l'acte. A davant de l'afició i aprofitant l'ocasió, va oferir públicament la renovació al tècnic basc de l'equip Manix Mandiola. Agustí li va dir que li posaran totes les facilitats després dels grans resultats obtinguts.
Yo pienso que en Olot has podido hacer cosas que yo pienso que no las han hecho ni en el Atleti, porque hubieran salido en prensa. Con el Olot has cantado el Eusko Gudari en el centro de Madrid y has acabado con un Gora Euskadi Askatutan. Yo pienso que esto no lo hacen ni en el Atleti, porque hubiera salido en prensa y nos hubiéramos enterado. Por lo tanto, estás invitado a seguir con nosotros i a poner l'equip a arribar.
L'acte es va tancar amb una foto familiar per commemorar un moment que s'espera tornar a repetir amb l'Olot i els ascensos com a autèntics protagonistes. Un centenar de persones van presenciar una nova imatge per a la història.
Monofocals? Progressives? Ulleres de sol? Estàs de sort! A Optical i Olot t'esperem amb el nostre 2x1 perquè no et faltin les ulleres que necessites. Vine a triar-les i els nostres professionals t'assessoraran. Optical i Olot a la plaça Claran número 12. Si et diuen una, tu en vols dues.